Cego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.
París
i Londres.
Estem així un dia més amb totes i tots per a que gaudiu d'una escoltada interessant.
L'últim dijous, diríem,
de l'any.
De l'any, en el nostre programa.
De l'any del programa.
De
Pego, per
exemple, a Londres. Últim programa de l'any.
De l'any 25.
Això ens dona igual, motos sempre portem coses que ens interessen a nosaltres. Si ens interessen a nosaltres tres, segur que interessen a 3 millors més.
Efectivament.
Bueno, intentem sempre també, a vegades portem programes de, que venen al cas o que n'hi ha més d'actualitat, però moltes vegades portem a convidats que són, podríem dir que són atemporals, no? Són coses de fondo,
sí,
no?
Sí.
De fons d'armari, podríem dir. Són coses
temes
que
genèrics,
no parlar d'això.
Temes genèrics que
podem parlar,
que en qualsevol moment està bé parlar-los.
Efectivament.
I hem aconseguit portar a un convidat en què, diríem, és tot un personatge. A mi m'agradaria, la conegu fa poc temps i veureu que us agrada, perquè és una, diríem, a mi personalment, vaig a dir la meva opinió, m'està fent-me obrir els ulls, no? De coses que pot ser que ja saps però que no valores lo suficient, i per això tenim...
Està donant valor afegit a les coses, sí, que ens envolten, no?
A veure, aquí tenim a Artemi Cerdà. Com anem, Artemi? Bueno, gràcies per vindre.
Estic encantat d'estar així i poder compartir esta horeta amb vosaltres i xerrar de les coses que vos interessen.
Artemi és professor de geografia a la Facultat de Geografia de la Universitat de València.
Catedràtic.
I bueno, catedràtic, que ja és un rang, no?
Fa 20 anys ja, d'això.
Però, sí,
20 anys.
Ja fa molt de temps. I, però per a mi, que deu de saber moltíssim de geografia, no? Però per a mi lo més interessant d'Artemi és que, diríem, vol posar a la pràctica, vol, no? Vol estar en la gent, vol donar-ho a conèixer de, no? La geografia de forma en general, ara concretarem aquests temes, però veuràs com la gent està encantada en ell. Jo sé que opinions i per això, Artemi, a mi m'agradaria que mos començares a explicar
I perdona, abans de que expliqui res, quan estàs parlant de la gent, estàs referint-te al públic de la universitat, és a dir, a l'alumnat, però també a altra gent, perquè, a sí. més, arriba a més gent, no?
És que, clar, això és el que volia dir també, perquè ell fa classes a la facultat, però també fa classes a la gent major, no? La gent que ja té una certa edat.
Fa classes a la gent major.
Fa classes, no? A la Universitat de Majors, es diu així, no? Que jo vaig a Gandia. I a la Universitat Majors de la Universitat de València, que té una col·laboració amb l'Ajuntament, tinc entès, no? Artemi, té una col·laboració amb l'Ajuntament de Gandia i fan classes.
La Universitat de València, des de fa uns 22 anys, ara farà 23 anys, va iniciar un programa que es diu La Nau Gran. I és un programa en el que van reflexionar alguns professors, perquè nosaltres tinguem estudiants, òbviament, que enceten la carrera en 18, inclús de 7 i poc, no? Són els que han acabat l'institut i estaran 4 anys en nosaltres, un any de màster, i acaben en 23. I nosaltres veiem que ens hem preparat per a que puguem treballar. Si treballen 30, 35 anys de vida professional, ja està bé, no? Però, clar, jo soc geògraf, i en geografia estudiem també la demografia, la geografia de la població. I quan mirem les dades, ens quedem un poc bocabadats, no? És una cosa que no passa mai en la història de la humanitat. fins a ben entrat el segle XX, l'esperança de vida en el món estava per baix de 30 anys. Per exemple, l'any 1910, i recordo en estadística quan estudiava història moderna, història contemporània, que deia que a Barcelona l'esperança de vida era de 28 anys a Barcelona en 1918.
Que barbaritat.
28 anys. Clar, moria molta gent en menys de 5 anys, no?, per infermetats que tots coneguem, que ara ja no estan i ho hem solventat. I vam veure que l'esperança de vida en les dones era 85 anys.
Els homes 25, a les dones 85?
No, era 20, estic dient ara, quan dia 28 anys de mitja en l'any 1918, però ja en el segle XXI, l'esperança mitja de vida d'una dona al nàixer són 85 anys, i dels homes uns 81-82. Vale? I això, a més, és per fent el càlcul per a la gent que va nàixer en el seu moment. Clar, és que naixen ara encara aniran més allà, no? Estem veient que augmentant l'esperança de vida un any més cada 10 anys. És algo excepcional. Mai ha corregut en la història de la humanitat, no? I és més, quan fem el càlcul per als que tenen 60 anys, quina esperança de vida tenen, és més de 90, de mitja. Això vol dir que la gent es jubila i té 30 anys de la seva vida per a gaudir d'una altra segona vida, una altra segona oportunitat.
Un terç de la vida.
Exactament.
Això no ha passat abans.
És que estan escoltant-nos, recordaran nou el seu avi, el seu pare, que pràcticament es va jubilar i els pocs anys va faltar. No? I ara no, tinguem una esperança de vida. I la universitat, clar, té que entrar ahí, té que donar un servei. I vam fer un programa en el que portàvem l'educació superior adaptada a persones majors de 55 anys, o de 50 anys que hem baixat ara en alguns cursos. En Gandia van fer n'hi ha una seu, que està en el Centre Internacional de Gandia, al costat de l'estació de Renfe, i ahí es donen cursos. No? I molta gent ve a estudiar història de l'art, psicologia, i no te demanem ninguna preparació prèvia. I això és el que és fantàstic, perquè en una classe tens a una ama de casa, que la pobra treballa tota la vida, més que ningú, i per fi pot anar a la universitat i escoltar a professors i especialment relacionar-se amb companys en els quals compartir experiències i vivències, no? I al mateix temps un professor, un catedràtic d'universitat que s'ha jubilat i era catedràtic de físiques, però ara vol estudiar història de l'art i té per davant molts anys, no?
Sí.
I això és l'oportunitat que estem donant, que crec que és fantàstica, i és que més guanyem siguem més professors, perquè tinguem un públic molt divers, tenim que adaptar molt la forma en què expliquem, perquè tenim que tindre un registre que arribi a diferents nivells de formació, i a més tinguem davant gent que té molta experiència. Sabeu? És un repte pels professors, sí. I crec que és una... Convido a tots els que esteu en aquesta situació, els que esteu escoltant, a que vingueu, s'acosteu a la Universitat a València, o així a Gandia, i s'acosteu als cursos, i veureu que ho passeu molt bé. I depreneu moltíssim, no?
Bueno, resulta que Artemi fa els cursos que organitza, diríem que són pràctics, no? És fer senderisme i fer passejades, no? I també són optatives de la Universitat dels Majors, l'Anagonan. La diferència entre fer senda i passejades és una qüestió de quilòmetres, no?
Bueno, això sí. Sí, bueno, jo porto quasi 23 anys fent este tipus d'activitats a València. Vos conto com va sorgir, perquè recordar com va sorgir tot això ho explica tot molt bé. Jo treballava al CSIC a Jaca, tenia una plaça d'investigador allà, i vaig guanyar una plaça de professor titular així a València i me'n vaig tornar. I quan vaig arribar estava este programa iniciant-se i vaig començar a col·laborar, i jo anava a classe, anava a explicar, explicava biogeografia, explicava geologia, hidrologia, que és la rama en la que jo treballo. Jo treballo en la rama de la geografia física, no? I bueno, estava explicant a classe i estava explicant-los una cosa que així a Pego conegueu molt bé, que és la deriva litoral, que és el que fa que unes zones s'acumulen molta arena i en altres s'esperga en la línia litoral. No? Els de Tavernes saben que estan quedant-se sense vivendes al costat de la vora mar, mentre que a Cullera està acumulant-se l'arena. El mateix passa al Port de València, al nord i al sud. Explicant això, una dona em va dir: escolta, jo sóc d'ahir de Cullera, i per què no anem a veure-ho? I jo vaig reflexionar bueno, al principi vaig posar algunes pegues. Jo havia acabat d'arribar del CSIC i teníem dos projectes d'investigació i clar, això, fer excursions així al camp porta molt de temps, no? I vaig dir, bueno, no n'hi ha financiació, no està en el plan docent, excuses de mal pagador, que diguem, no? De professor a vegades. I, però al final vaig donar compte que tenia raó, no? Per què tinc que explicar en una pissarra el que podem veure en el camp?
És cert que és molt més costós per a un estudiant i un professor transmetre i recibir la informació en el camp, no? Perquè un dia plou, un altre dia fa calor, n'hi ha que desplaçar-se lluny, mentre que en una diapositiva, en una foto, en la pissarra pots explicar moltes coses. Però sabeu el que passa? La meva experiència és que el que deprens en el camp és per a sempre. Fas una referència molt clara i t'empapes d'aquesta informació, no? I bueno, vam fer una excursió, vam visitar tota la costa litoral, la zona litoral des de València a Cullera. I bueno, el dilluns es tenia, això era ser dissabte, el dilluns es tenia allí preguntant-me que on anàvem el dissabte següent.
Hi havia tants set a la cara.
Bueno, a poc a poc vaig entendre que no era tan important el que jo explicava com la camaraderia que es va formar. En l'edat adulta a vegades la vida és molt cruel i la gent necessita el suport d'altres persones. I després una cosa que he anat avaluant en altres companys és la qualitat de vida que guanya una persona que camina tots els dies. Mm-hmm. En això és algo que jo m'he vist sorprès. Tinc estudiants que van començar a mi fa 22 anys, en 60 anys, i avui en tenen 82, 83, alguns tenen 84 anys, i segueixen venint a caminar 10-15 quilòmetres, i es troben bé. Hem vist millores físiques de persones. Els estudiants que tenim ara de més de 55-60 anys són gent que ha treballat molt en aquesta vida, no? Que alguns tenien inclús dos treballs, no? Qui no tenia un treball en una fabriqueta i després anava al camp i de jove inclús servia en les bodes de cambrer, gent que ha tingut no dos treballs, sinó a vegades tres, no? I arriben a l'edat adulta, ja han creat la família i tenen aquesta oportunitat de conèixer món, no? Entonces, això que us dic, no? N'hi ha tres pilars. Les explicacions de geografia, que al final és conèixer el territori, la millora física i la millora mental. I per això és una cosa que jo ara...
I social per... també has dit, lo de la camaraderia.
Exactament, sí, social, les relacions. La gent millora molt. Demà, per exemple, farem una ruta al massís del Caroig i anem a caminar uns entre 10 i 15 quilòmetres i dinarem en el camp, és a dir, el més saludable possible. I la gent sap que té que preparar-se per a aquesta ruteta i al llarg de la setmana té que aixir un ratet a caminar i això és el que intentem, no? I després donar a conèixer la geografia d'aquest país, que és meravellosa, no? Mm. Anem, per exemple, en aquesta excursió veurem les zones de moles i de calisses de l'interior, grans barrancs, però altres excursions les fem a la costa a veure zones de litoral, no? Marjals, no? No, de fet, no tinc planificada vindre a Siapego, però crec que ara tinc que repensar-me.
Bueno, Artemis de Xàtiva, originàriament, encara que ara no viu allí, però i ha decidit, no, i ha triat una cançó, no, per a l'ocasió, i clar, tot un personatge de Xàtiva, no, i que és el molt conegut, no, que és
Pep Gimeno,
Botifarra, conegut com el Botifarra, però... Pep Gimeno podríem dir que és el nom, no? Perquè n'hi ha gent que li sap mal.
Si no dius el Botifarra no el coneixen.
No el coneixen, però n'hi ha gent que sent Botifarra i es pensa que el devalua. Diu, bueno, escolta, Botifarra també és un nom.
Ell està orgullós del nom, clar.
Així que, amb tres coses... Com es diu la cançó, Artemi?
És la dansa de Tarallina i és una cançó que Pep recollís. Pep Gimeno, en tot el que fa, jo m'identifico molt en ell, perquè jo el que intento donar a conèixer a la gent que ve a les rutes, a les excursions, a la que li explica la geografia, és que conega el país, no? I ell mos ha rescatat una història
i les vivències cultura, enormes,
no? Clar. Tots conegueu la malaguenya de Barxeta, que si us doneu compte és geografia pura, sí, no? Sí, perquè diu, en els pobles que ha estat, no? I la cançó de Tarallina ell la recupera. Jo, de fet, he estat en ell, en dones cantant-la, perquè estava en el coneixement tradicional de les dones del poble, de la Pobla Llarga, en la Ribera. No? I això són uns feis de principi de segle, una lluita obrera, no? Per els drets dels treballadors i exemplifica molt bé, no? Com és la societat en la que vivim. No?
Anem a posar-la.
Allí hi ha un xic que li diu el Tarallina, porta pantalons, bombatxos i també el ratlla partida, la camisa romangada i les perdenyetes blanquetes,
li pregunten lo que guanya i el jornal són dos pessetes. És templat i misteriós, boi treballador, el futur és d'ell. Però no tot és d'arrop en la història que ara vos contaré. Era l'any 1909, els successos de la Pobla. Els obrers van a plegar-se encara, i a qui ho recorda? Més de 500 persones per a reclamar justícia. Per això els amors del terme es tenien gran malícia. S'estaven organitzant tots els jornalers en la societat. I per a parar-ho tot, els calcis del poble es van cribellar. Tarallina malferit, molt xocat per la matança, en saber que ell el buscava va escapar camí de França. Es mataren a la plaça, els seus noms en de sostindre són Vicent, Miquel i Antoni, Manuel, Ramon i Caliste. Passar molts anys i guerres, i diu el que Tarallina va morir molt lluny de casa, duia l'ànima partida. Va amagar en una caixa tots els retalls de diari i una pena com un càntir en el fons d'un vell armari. I la caixa va rodar com un vell misteri, vaig explicar. Un dia la van obrir, si em voleu seguir, vos ho puc contar. En la Pobla hi ha una mestra que li diu el Tarallina. Porta pantalons bombatxos i també ratlla partida. La camisa romangada i es pardenyetes blanquetes. Diuen que porta una caixa i la va l'obrir de veres. Tarallina s'ha plantat enmig de la plaça amb els ulls tancats i repica unes postisses ballant a sol, és una dansa. Quan els més vells no ho expliquen, els més joves no ho escolten, no es tanqueu en una caixa, són memòria d'este poble. Es recorden a la plaça, els seus noms en de sostindre són Vicent, Miquel i Antoni, Manuel, Ramon i Calixte.
El bar Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, per a xuplar-se els dits. I per tant, és el bar que és menester anar si vens a Pego, ja ho sabeu.
Molt bé. I què fem? Estem a Pego, París i Londres.
O París i Londres.
No?
Efectivament. Amb Artemi.
Amb Artemi Cerdà.
Cerdà.
Professor estàs de geografia.
Estàs contant-nos de les primeres voltes que vas decidir eixir de la facultat per veure in situ les coses que tu explicaves i vas dir, donant excuses, però al final la cosa va anar fent-se gran, la bola de neu.
És no? Així, jo crec que és així com es valora El país, vull dir, mirant la geografia, no? És com aprens
que la geografia té un compte, i ho està dient, has de saber llegir-la,
no? I una cosa molt curiosa, i és que a voltes quan veiem els llibres i expliquem amb els llibres o llegim en els llibres, no ens imaginem que exemples de coses que estan ahí en els llibres les tenim ahí al costat de casa, no? O millor.
I per això és important voler.
Exacte. Si va veure-les i les identifiquem, diem, ostres, això és de llibre, no?
I pots ser, no, corrent o caminant, pots fer la classe, no? Pots explicar-ho, no? Les qüestions teòriques, també.
Sí, el que intentem fer en les idees de camp, en les visites, en les excursions, jo li dic treball de camp, perquè és part d'un mètode que utilitzem, no?, per a dependre més, és veure el que tenim en els llibres, però veure-ho reflexat en la realitat. Si volem explicar com se forma una planura al·luvial, com els sediments que porta un riu van guanyar el terreny a la mar, bueno, anem a la ribera i fem una ruta caminant per Polinyà o per la zona propera a Cullera, no? incluint Sueca o Fortaleny. Si volem veure com s'erosionen les muntanyes, pues fem misses visites que com farem en el dia de demà, que anem al massís del Caroig i veurem terres degradades per incendis forestals, per pastoreig ancestral. Tot el que volem fer sempre és veure-ho en el camp.
Tu te'ho coneixes tot ja o vas primer a veure-ho? Com fas la tria de llocs? Per exemple, si te'n vas al massís del Caroig, has anat abans a veure-ho?
Sí, n'hi ha una part, una gran responsabilitat en el que ix al camp i guia. Clar. No sols és moral com a professor, no, de conèixer, sinó també com a de seguretat. És a dir, el professor en el moment que ix al camp ja és a més un guia, i el guia té una responsabilitat en la seguretat de qui porta. De fet, demà, per exemple, n'hi haurà almenys dues persones que estaran amb nosaltres, són amics, gent que ha col·laborat amb mi en investigació, i demanar que vinguin també perquè ens conten la seva vida allí, no? Que també és molt especial. Quan parlem del País Valencià, un país són dues coses, la gent i el substracte, no?, que és el territori. Pues anar a veure una muntanya per a mi no és la visió geogràfica. Té que haver gent que viu en la muntanya o que ha viscut en la muntanya que ens ho conte també les seues vivències. No?
Que cada volta n'hi ha menys.
Cada volta n'hi ha menys. De fet, demà parlarem amb una persona, en Paco, que viu al Mas de la Tejedora. Eh? Dinarem a la font del Mas de la Tejedora, que ja ha recuperat, que ell va comprar el Mas fa 20 anys i feia 50 anys que no s'havien fet olives allí. I ell, després de 20 anys, està tornant a fer collites d'olives. I mostraria molt bé
l'exemple de recuperació.
De recuperació. I ell, aquest home, està fent-nos un favor a tots perquè va evitar que els incendis prosperen en la zona. Perquè les oliveres que ha recuperat ens ajudaran a fer un tallafocs natural o cultural fet per ell. No? Bueno, aquestes visites, el que passa que la gent vol saber més. Tu me dius si jo me conec tot. En absolut. Este país és immens. N'hi ha raconets que cada dia que vas de visita són diferents. Es coneixes però canvien, no? Sempre poso l'exemple de l'Albufera. L'Albufera, si vas en octubre, és tot groguenc, marró, està segat i està seca. Si vas ara, està tota inundada a propòsit. Si vas en maig, està verda, no?, que està creixent. És a dir, el paisatge és canviant, no?, i n'hi ha que revisitar-lo moltes vegades. I a més, veure-lo en altra gent, no?, el portar a... Oficialment són alumnes meus, no?, però som ciutadans que m'acompanyen, no?, i que tenen opinions. No?
Diversos punts de vista.
Exactament.
Quantes voltes un camí que ara amunt pareix una cosa i quan baixes dius, és totalment diferent, total perquè t'has girat.
Exactament. Inclús, mira, per a l'excursió de demà jo tinc un dubte de com arrencar-la. És circular i si arrencar-la de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta. Perquè una cosa important és saber si el sol el tens davant, és millor tindre el sol darrere perquè t'il·lumini la caminata, però de vegades... Això fa que en hivern no és tan important, no? Cada dia que vas veus coses diferents. En una època, per exemple, ara veurem les argilagues florides, si vas en primavera ja no estan. En estiu no n'hi ha flor. Totes aquestes coses és important, no? Però a més n'hi ha indrets, tenim un país molt gran, però si el visitem a peu, no? I a més la gent, quan ha conegut el país, li han fet ganes de conèixer més allà, no? I comparar en altres llocs. Conèixer el teu país també fa que vulguis conèixer naltres i comparar-los, no? I això ja fa anys que algunes de les rutes ja no les fem així, les hem fet, les fem a Almeria, les fem als Pirineus, a Astúries. Tinc la sort de tindre molts contactes en universitats d'altres regions de l'estat i molts companys inclús me conviden, no? Avui, per exemple, felicitant les Nadals, està parlant amb Peyo Lozano i en Guillermo Meaza, que són dos catedràtics de la Universitat del País Basc. En ells ha estat durant una setmana caminant per el País Basc, en gent d'allà, professors. I això ho hem fet en moltes universitats d'ací del país. Això una vegada o dues vegades a l'any ho fem. I clar, com també tinc per la meva investigació, conec a molta gent de fora, hem acabat portant el grup a Holanda i caminant per Holanda, que és un país magnífic. És el país al revés que nosaltres. Nosaltres
tinguem
molt, sí, perquè nosaltres tinguem moltes muntanyes i els rius van per la part baixa, no? Per la vall, no? No mireu la cavall de Gallinera, no? Ah, l'àvia va al fons, no? Sí. Però en Holanda és al revés, els rius van per dalt els rius tenen que eixir a la mar i la terra està per baix del nivell de la mar. Entonces és una forma molt bona de veure aquestes diferències, no? de que n'hi ha en el món.
I trobo que la muntanya més alta d'Holanda no sé si té 200 o 300 metres, no? És molt xicotinga.
Bueno, la muntanya més alta no arriba a 300 metres i està en Maastricht, al sud, que ja és prop de Luxemburgo, i que són zones de muntanya, però això seria els Països Baixos, però la Holanda, que són dues províncies que estan pegades a la mar, tenen territoris que estan com entre 7 i 8 metres per davall del nivell de la mar.
Sí, terra furtada a la mar, no?
Exactament, sí, 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 sí. Bueno, si em pego, tingueu la margela, el costat d'anè, ja, quasi és el mateix.
Que quasi està per davall en alguns punts, pot sí, ser que estigui sí, davall de, sí, en alguns punts, sí.
Ostres.
Bueno, i aquests viatges, la gent s'ha animat i és una paraula en valencià, una paraula molt bona per això, mos hem convoyat, no?
Ah, sí.
Efectivament.
I com tinc contactes en moltes parts del món, alguns d'aquests contactes venen així a treballar amb mi, jo els convido que vinguin a algun viatge, a una excursió de cap de setmana, de dissabte, coneixen la gent i la gent ja li pregunta, i per què no anem al teu país? Però sabeu què passa? Que aquests països són a vegades remots. Hem estat en Iran, en Israel, en Etiòpia, en Bolívia...
Aquests països no te'ls pots acabar, o sigui... Ja pots petejar que no te l'acabes, de ninguna manera.
De fet, a Bolívia hem tornat dues vegades...
Etiòpia, per l'Etiòpia, allò és brutal.
Etiòpia espera passar molt de temps. De fet, nosaltres vam visitar el nord, la zona de muntanyes, i el sud, que és completament diferent, és més baixet, és més calorós, també n'hi ha que tenir més precaucions les infermetats en aquesta zona, i això no la vam visitar. I a Bolívia vam visitar la zona de les missions, no? El que estiga, si us recordeu ràpidament, la pel·lícula La missió, passa a aquestes zones, i després vam visitar l'altiplano. Però al nord, el que es diu al nord de Bolívia, que són dos terços del país, ni m'ho vam acostar, perquè és una amazònica, en la que n'hi ha poca cosa que veure, però n'hi ha un paisatge magnífic de selves, no? Però no vam entrar també perquè no ens dona temps. Fem viatges que a vegades arriben a ser de quasi un mes, una vegada l'any. L'any passat vam fer Cuba, que està en una situació precària, molt precària. Dóna llàstima que un país amb una cultura tan immensa, especialment musical, no?, que estigui tan difícil. I ara el que estem preparant per aquest any són dos viatges. Uno és al Kurdistan turc, i tenim el plan de fer cada any el Kurdistan iraquí.
Això no pot ser perillós, perquè està en guerra, és un conflicte. Si per està canviat, mesclat entre Síria, que també allò és un polvorí.
Ha canviat moltíssim en els últims anys, per a bé. Cosa que quasi jo em dona l'enhorabona, no? Perquè el món està fent-se cada vegada més complicat. De fet, jo he estat a Israel i en la pandèmia anàvem el segon viatge a Israel que fem, perquè a vegades normalment som 20 persones i quan s'ompli pues ja no tinguem per a més, no? I volíem tornar a Israel i ja tot preparat, pagat i el vol, dos dies antes ens van prohibir anar perquè era la pandèmia. I ara no podem anar a Israel en la situació que està, ni vulguem.
Clar, clar.
I jo he treballat, jo he viscut 6 mesos allà i tinc molts amics allà, però la situació... A Etiòpia el mateix, vam anar i després va esclatar un cop d'estat i ara torna a estar més segur. Però la zona del Kurdistan de Turquia és molt segura, perquè el Partit dels Treballadors del Kurdistan ja, el seu fundador ja ha fet públic que està tot eliminat, que han de posar les armes i és molt segur.
A canvi de què?
Pues a canvi de res, d'evitar segurament la repressió, de l'estat central.
La repressió era molt forta.
La repressió era molt dura. I, de fet, en un grup, ara a Nadal anem a Turquia, però anem a fer Turquia, la Turquia més coneguda. Visitarem Éfeso, Pamukkale, que és esta zona de... Pamukkale significa de cotó en pèl, perquè és una zona de calises que s'acumula l'au i forma unes bases. I també la Capadòcia i Estambul. I això és una visita d'algo molt senzill i és molt occidental, no? El Kurdistan que farem en el mes d'abril, en Pasqua, és un poc més exigent, però és segur.
Excepte Estambul, et dona la sensació que aquests viatges que estàs contant-nos, el que són ciutats, toques poques ciutats.
Bueno, n'hi ha...
Ciutats grans, capitals, que la gent quan va... Vaig a França, se'n van a París, quan vaig a Anglaterra, se'n van a Londres, me'n vaig a Estats Units, se'n van a Nova York, és molt de capital, no?
N'hi ha una part que fem sempre les coses fonamentals, és a dir, que uno no se'n pugui tornar d'Iran, per exemple, i no haver visitat la plaça més bonica del món, que està en Isfahan, que no vagi a visitar Shiraz, on està uns dels jaciments arqueològics que jo vos recomanaria a tots, estar allí i pensar el que es veu allí, que és Persèpolis, on els perses van ser derrotats per Alexandre el Gran i van eliminar l'exèrcit, no? Ahir va caure tot el món persa, no? I encara podem veure les columnes, és la construcció com era, a pesar de que Alexandre el Gran la va desfer, la va cremar, la ciutat.
Però bueno, era la ciutat més gran i més luxosa del món.
Sí, sí, i es veu encara. 2.500 anys després encara ho veus.
Que barbaritat.
Això ho visitem, però entre camí pues, fem dos dies de rutes en el desert, per exemple, per estar vivint el desert. O, per exemple, jo li vaig demanar al guia que ens porta allà, a l'Irresa, ojalà me poguera escoltar, perquè portem 5 anys parlant i no ens podem tornar a veure per tots els problemes polítics. No? Li vaig demanar dues coses, que volia veure una de les zones afectades per el terratrèmol. Allí encara n'hi ha moltes cases i molts pobles construïts en adobe. No tenen formigó, no n'hi ha pràcticament rajolo, és fang prensat en palla, no? I quan hi ha un terratrèmol les cases se menen totes a baix.
Per això, tipo allí... Yemen, no?
Exactament. Allí en l'últim terratrèmol va morir 20.000 persones en una ciutat.
Mare meva.
Quan ja sabeu que quan passa això en Japó moren dues persones però per un accident tonto, no? Això ens parla molt bé de les diferències que hi ha en el món. I, bueno, vam visitar això. I una altra cosa que molt interessant que vam visitar va ser entrar a Escanach. Escanach són mines, o en algunes comarques d'ací, en la vall d'Albaida que està a prop, li diuen alcabons, que en realitat és foradar la muntanya per a fer que drene millor l'aigua més fàcilment, no? I això fa que les fonts tinguin més aigua i tinguin... Iran és un país molt àrid i està tot el país foradat, totes les muntanyes. I de cop a repent tens un oasis, uns jardins esplendorosos, regats, ni aigua, no? I vam entrar en un dels treballadors que és el que construeixen els canals i es mantenen, no? I ahir em vaig donar compte que en este país que estem nosaltres, el País Valencià, tenim un recurs, tinguem un reservori cultural en el rec tradicional que l'hem deixat perdre.
Sí.
I això no hauríem de fer-ho mai, perquè les zones de costa, comencem a tindre intrusió marina, doncs entra via molt salada perquè no estem regant com regàvem abans, no?
I, això, el rec a goteig està...
És massa superficial. Pumpa, no?
És clar.
Sí. Sempre hem dit que ens hem convençut a nosaltres mateixa que el rec per de goteig estalvia aigua. El rec per de goteig pot estalviar el 10% i això és fàcil d'entendre a qualsevol persona. Una taronja per a fer-se, una taronja necessita tants litres d'aigua. Es calcula que us 300 litres d'aigua. Té igual que la dones regant d'una forma que d'una altra. És igual que nosaltres. Quan tenim set i ens fa falta un litre d'aigua en el cos, té igual que ens la beguem en un got de la botella o en una palleta. Al final, tu necessites una quantitat d'aigua. Si és cert que quan regues a manta, una part de l'aigua se'n va a l'aquífer, no es queda a la terra i no nutrirà les arrels, no? Però això que se va a l'aquífer, el que va és a lluitar contra l'aigua que entra de la mar. O si jo regue en Xàtiva, o regue en Moixent, aigües amunt, en una horteta, o així en la Vall d'Ebo, doncs això que s'infiltra acabarà, si és la Vall d'Ebo, acabarà sin pego i la tornarem a utilitzar per regar. És a dir, aquesta idea de que l'aigua es perd, això no és correcte. Des d'un punt de vista científic no té ningú sentit. Es perd en el teu bancal, però no es perd per a la resta. No? I després una altra cosa que ens passa, i així estem passant molt ja part de la meva investigació. Una altra part que ens passa és que el reper de goteig afavoreix l'individu. És a dir, tu te compres un bancal i poses el reper de goteig i no falta que parles amb el veí. Per què? Tu tens el teu ordenador, et poso en marxa...
Totalment autònom, no?
Sí, i no falta que vagis a la reunió de regants.
A demanar l'àvia...
Ni tens que demanar l'àvia al del costat, ni una vegada a l'any o dos vegades a l'any que es reuneixen per a discutir i gestionar i organitzar la societat de regants. No falta que vagis, perquè si és el reper de goteig no tenen que discutir si la fila esta o l'altra o si n'hi ha que netejar aquell braçal o l'altre, no? I estem veient que les societats de regants estan desmembrant-se. Definien algunes que tenen que pagar un dinar perquè la gent vagi a la reunió, perquè necessiten un quòrum per votar i decidir coses, si no, no eixirien, no s'aprovaria res, no? I aleshores el que està passant és que el reper de goteig beneficia molt a l'individu però perjudica a la comunitat. Per exemple, això que vos dia, l'àvia que mos sobra va a defensar a una altra comunitat de regants, àvies de baix, per exemple a Oliva, des d'ací, o baix s'enfronta a l'àvia marina que no li entra a la Marjal, perquè si entra àvia marina a la Marjal és àvia salobrenca, entonces ja no n'hi hauria producció. I n'hi ha més coses, això. En un reper per inundació, les séquies no només serveixen per aportar l'àvia al bancal, també quan hi ha una pluja torrencial és per atraure l'àvia dels bancals. O sigui, funcionen com a drenatges, especialment a les zones baixes, com les que tinguem en Pego o en Oliva, o tota la línia de costa fins a Gandia. Per baix del Marge Gros, per exemple, no sé si ho conegueu, que n'hi ha una línia així que va de poble a poble, tot el que està baix és molt baixet i quan plou molt això s'inunda, però quan acaba d'inundar-se les séquies drenen i xau a la mar, el sobrant.
El Marge Gros que està a Oliva o alguna cosa?
El Marge Gros va des del marit de Rafael Caïd fins a Piles. És un antic nivell marí. O sigui, fa uns 10.000 anys el nivell de la mar va arribar en algun moment entre 10.000 i 5.000, va arribar ahir, i aquest contacte va fer que es farà una acumulació de materials, d'arenes, de graves.
O sigui, és natural?
És natural, el que passa que ja veureu, el que han fet és posar-li en alguns llocs un canyar, una paret de pedra o una paret de blocs ara, no? I és curiós perquè tots els pobles, des del marit de Rafael Caïd, passant per Daimús, l'Alquerieta o bueno, Guardamar, és el mateix, Miramar o Piles, tots estan damunt, en la part alta de l'escaló. És com un escaló, i estan damunt de l'escaló. Uh-huh. I baix no n'hi ha ningú, mai. Per què? Perquè baix està pràcticament al nivell de la mar. Si aneu als pobles, fixeu-vos i veureu com en el mateix poble n'hi ha una caiguda forta.
Sí, a més, n'hi ha un camí que recorre arrimat al marge, no? Que
correcte, n'hi ha un camí que va de poble a poble i va per ahí. Si vés del nord cap al sud, si vés de Gandia cap a Oliva, te queda sempre a la dreta, i entonces és bo en estiu anar a passejar per ahí perquè fa sombra.
Fa ombra, sí.
I si és invert, és que anar pel matí, perquè entonces el pega el soler des de la mar, no? Sí, és, bueno, això que parlàvem, la meva feina és conèixer el territori, no? I per això m'agrada molt caminar, anar en bicicleta, parlar amb la gent és fonamental per entendre el país.
És curiós perquè tenim molta diversitat, no? El territori és molt divers, comentaves aquestes muntanyes planes de la zona del Caroig, amb aquests barrancs molt agrestes, tenim una plana litoral, no? De vegades marjalenca, inundable, tenim un país molt divers.
Sí, sí, però pot ser que l'interior estigui, no? L'interior està despoblant-se i està veig cada volta pitjor, no sé, però jo crec que n'hi ha la zona més muntanyosa, s'ha basat sempre en l'agricultura i ara clar, com l'agricultura pareix...
S'abandona l'agricultura de muntanya, no? Tu has observat a l'interior que...
Això és un problema greu,
que no? L'agricultura de muntanya, la ramaderia s'ha abandonat. O sigui, hem passat, a lo millor, de fa molts anys, d'una explotació extrema, no? De pasturatge abusiu, amb cremes a tota hora, a abandonar-se, no? Pràcticament.
Sí, el canvi dels anys 50 i 60, el canvi econòmic, que es produeix quan Espanya s'obria al món, això es produeix en l'any 59, el plan d'estabilització. Els americans ens poden posar així unes bases militars, tres bases militars, i a canvi nosaltres podem comerciar en el món. Perquè teníem realment un embargo. Recordeu que Espanya es va alinear en el món nazi i això durant 20 anys ens va perjudicar moltíssim en el comerç, no? I és que teniu família que encara va viure aquella època, recordareu la fam i les dificultats. I aquest canvi radical va fer que quan s'obrirem al món també entrarem productes de fora, a pesar de l'autarquia. I llavors el blat que es feia en la Vall d'Elba, en algun bancalet ahí ha pegat, que això era una producció mínima, que era supervivència, m'ho va arribar blat dels Estats Units a preus baixíssims, no? Tots encara recordareu lo de la llet i el formatge que venia dels Estats Units. I va ser un canvi. I aquest canvi que el tinguem ahí en la memòria va fer que la gent migrara. Que la gent de la Vall d'Ebo se n'anara a França, que molta gent de Pila se n'anara a França, per exemple, però altres a Alemanya, o a Barcelona, o a València. I ho hem despoblat tot. I clar, les conseqüències són els incendis forestals després, perquè no tinguem... En l'últim incendi de la Vall d'Ebo es va salvar perquè encara al voltant del poble n'hi ha els bancals treballats. Per el Perelló.
Uh-huh, uh-huh.
Si no existira el Perelló, possiblement...
Sí, algo d'olivera també.
Una olivera, puntualment, per l'ajuda de la Unió Europea, perquè el bancal està propet. És una cosa que vam treballar en el Pirineu fa 30 anys. Demostràvem que la distància al poble era un dels factors de l'abandonament. No que el bancal fora més gran o que el bancal fora millor, sinó quina distància n'hi ha al poble, perquè clar, el trasllat a treballar-lo...
I a lo millor l'accés, no? Si n'hi ha bon accés, camins amples que arribi per a poder carregar el que has collit o portar ferramentes, no?
Per això, la Vall d'Ebo, l'incendi del 2018 és un bon exemple. Si no hagués existit el Perelló, el poble s'haurà cremat completament. Perquè haurà tingut una revegetació de 20 anys al voltant i tindria ben tingut mató ja i molta herba, no? Entonces, tenen que ser previsors en això. L'abandonament, i a més és, jo crec que és una pèrdua cultural enorme, perquè tinguem uns productes de muntanya magnífics, des d'oli, ametles, i altres que podrien arribar, no? Per exemple, formatges, pastura extensiva, i no ho hem sabut protegir. Ho hem abandonat, una tradició mil·lenària, i ho hem deixat en el més pur abandó. No sé si això, jo no sé si els valencians tindrien que fer-nos una autocrítica molt poderosa, no? Us poso l'exemple. Tinguem un dels millors arrossos i més tradicionals de tota Europa. No vaig a dir de tot el món perquè n'hi ha tres parts del món d'on ve l'arròs, no? Xina, Indochina, etc., que fan tres collites perquè a l'any, perquè això és tropical, en canvi d'ací, doncs no podem fer-ne una. I en canvi, ens estan entrant arròs de tres parts del món a preus irrisoris. I això és una. L'altra, nosaltres mateixa no hem incorporat a la nostra cultura alguns dels productes més típics valencians. Quan dic uno, jo no sé si la gent que m'està escoltant igual discrepa, però jo estic disposat a vindre així, a rebatir i intercanviar opinions sempre que faci falta. La taronja.
Uh-huh. Estava pensant
la taronja porta 200 anys en nosaltres. I si jo vos pregunto d'un plat que es basa en la taronja, un plat, gastronomia no n'hi ha. Sí, jo les ensalades de taronja me les menjo quan vaig a Extremadura, que és típic allí.
Així s'ha fet la taronja per exportar-la, per guanyar diners.
Exactament.
Per enviar-la fora.
I tindríem que recapacitar en això, en intentar defensar el territori, també defensant els productes, però té que començar per fer-los nostres, no?
Jo crec que un dels pocs productes que es trau de la taronja o que s'ha tret de la taronja és el suc de taronja, no? La tradició de molta gent de matí fer-se el got de suc de taronja. És pràcticament l'única, no?
Sí,
perquè fins i tot la conserva de taronja no ha tingut èxit, les melmelades, sí. Però també molt...
Sabeu que a mi em va cridar molt l'atenció en un viatge a Portugal que vaig veure licor de garrofa. Dic, ostres, licor de garrofes, de garrofes pot fer licor. Dic, clar. Nosaltres que fem garrofes també, no hem pensat, sempre hem pensat que la garrofa era menjar per als animals. Dic, poden fer-se licor i altres coses segurament. I per què no?
Farines.
No ho he pensat, i farines, no? I dius
xocolata.
Què passa? Et dona la sensació que no...
Tinguem tantes coses que si estiguem així parlant, espero que me comenteu més vegades i seguirem xerrant. Miro, el garrofer és l'arbre més mediterrani, i jo vaig a dir, és l'arbre per a mi més valencià de tots, més que l'olivera, més que l'ametler. El garrofer estava així ja fa quasi 60 milions d'anys. És un arbre que és tropical.
Ah, sí?
I s'ha adaptat al Mediterrani. És a dir, tots els altres van desaparèixer quan el clima va anar refredant-se i fent-se sec en estiu i humit en hivern i comença a tindre gelades. Això és una evolució des de fa 60 milions d'anys. Des que van desaparèixer els dinosaures, el planeta s'ha fet cada vegada més fred, no? I llavors han desaparegut uns arbres que ja no tinguem i n'han vingut uns altres. les Carrasques, les Oliveres, vale? Els Roures, vale? Però el Garrofer ja estava, i és un arbre que s'ha anat adaptant. I us vaig explicar una cosa que veureu ràpidament, que és un arbre diferent. Si mireu un garrofer, la fruta, la garrofa la fa internament, no la fa en la llema terminal, no li penja. La veureu a vegades penjar al tronc. I això és perquè té una capacitat única dels arbres tropicals, que es diu claudiflòria. És a dir, la pell és molt fineta i pot florir i fer fruta del mateix tronc, perquè la pell pot fer això. Un arbre de zona freda no pot fer-ho, perquè la coberta del tronc, de les rames, és una escorça molt dura i molt resistent, perquè té que resistir la gelà i té que protegir-lo de la gelà. Entonces, és un arbre que ha anat evolucionant d'aquesta forma. I una altra cosa que és molt curiós és que té fruta tot l'any. Fa la flor el juliol, agost, i la garrofa està fins a agost, setembre. De fet, ara que hem posat la cançó de Pep Jimeno, recordaré una cosa que sempre recordo, és que hi ha una disputa entre dos homes, que d'un hi havia diners a l'altre, i el que devia els diners li va dir el que ells devia, li va dir: vine a cobrar quan ja no hi hagi garrofes. Sempre n'hi ha garrofes. I és perquè és un arbre de caràcter tropical. Els arbres de caràcter tropical no tenen estacions i per tant poden fer fruta tot l'any.
O sigui, és un arbre tropical que no està en els tròpics, però
que s'ha adaptat al Mediterrani,
encara és dir... té coses d'arbre tropical.
Claro. I fixeu-vos una cosa que és molt curiosa: no trobareu garrofers mai en les zones fredes de l'interior.
Si n'hi ha garrofer, és que és bon clima
i es pot plantar tarongers, això ja ho sabeu molt bé.
I està prop del mar, també, sempre està prop del mar.
Sabeu quin és el principal productor del món de garrofes? València, ja no dic l'estat espanyol, dic la província de València, i així entraria també Pego, al nord, que també hi ha un poc de producció. Produeix el 50% de totes les garrofes del món. Per què? Perquè és un arbre que té que ser mediterrani. No pot competir en els arbres equatorials o tropicals, que ja s'han adaptat. Ella queda com un reducte en el Mediterrani, i especialment en aquesta zona.
Al Maestrat crec que també n'hi ha molts, no? Allí.
No, en les zones que faci fred no en veuràs cap. Jo vaig a fer així una broma.
A l'interior de València n'hi ha algo.
A Zubia n'hi ha un muntó.
On hi ha la zona més productora és la Foia de Bunyol. Però si vas a Requena ja no n'hi ha, perquè és massa alt.
Massa fred.
Jo, ara que ja tinguem confiança, vos conto una cosa, que es faig una broma que es faig als estudiants. Jo tinc estudiants de la universitat, dels joves, perquè hem parlat molt del grup sènior. Els joves que recibís, que estudiants que venen de Terol, de Conca, d'Albacete, i quan eixim en la primera eixida de camp i vegem un garrofer, i us dic: a veure, quin arbre és este? Però jo pregunto, és de Terol. I és de Terol, no n'han vist mai un garrofer, perquè fa molt de fred allà, no?
Clar.
Ho dic perquè és un arbre que podrien competir si feren que el seu producte fora utilitzat, no? Perquè no totes les regions del món el poden produir, nosaltres sí.
Clar.
Però també una altra vegada tornem allà: no el tinguem en la nostra cultura culinària. El van gastar especialment per a abastir a les cavalleries de proteïna, i nosaltres no l'hem introduït, no? Es pot fer xocolata, es poden fer farines, s'utilitza industrialment, però la indústria té una mala cosa, i és que quan utilitza part del producte de la garrofa, ells automàticament inventen un sucedani o ho fan en laboratori, i ja no fa falta el producte natural. Per això en els últims anys ha pujat i ha baixat el preu de forma dramàtica.
És per el garrofí, no? Per el, sí, el que té dins el garrofí.
Que realment el que té.
I també és un arbre de que jo sempre he sentit que tu plantes un garrofer pels teus fills o pels teus nets, que li costa molt fer les primeres produccions.
Bueno, és una cosa que és curiosa. És un arbre que, si està en secà, li costa, com li costa una olivera, però si li dones aigua pot créixer molt ràpid, perquè és un arbre tropical. És un arbre que pot créixer i es pot fer molt gran.
I aguanta molt, no? Aguanta molt... La sequera també l'aguanta, és a dir, a pesar que si li dones aigua creix més, però aguanta la sequera.
Per això dic lo de l'adaptació, no?
Aguanta en sols pobres, sense nutrients, pràcticament.
És més, si vosaltres recordeu la forma d'una garrofa, és una lleguminosa. Les lleguminoses fixen molt de nitrogen en terra, és a dir, és un arbre que enriqueix la qualitat de la terra. Jo recordo les primeres visites que feia, siguent dels primers anys de geògraf, i recordo que en alguns pobles els llauradors es veia que agarraven un cabasse de terra debaix del garrofer. I jo diria: això per què és? I ell diria: és per les plantes, per la meva dona. Uh-huh. Perquè és una terra molt fèrtil la que se produeix baix del Garrofer. Ell la enriqueix molt
inclús,
de nitrogen.
Inclús dins de l'escorça, quan està així a podrint-se, no? El que diem el cor de Garrofer, també...
Bueno, el Garrofer té coses... El Garrofer té coses fascinants.
La millor ombra és
el... N'hi ha molta fauna, especialment els predadors, ginetes, per exemple, que es reprodueixen en els troncs buits dels Garrofers, en els troncs corcats. Mm-hmm. Ahir és on tenen un amagatall molt bo i on poden criar. Des de que estem abandonant el territori i hem eliminat els Garrofers, estem en un empobriment de la macrofauna, no? Mm-hmm. I això és una pèrdua important. El Garrofer el tinguem en la nostra cultura de mil formes, de coses impensables. Jo convido a la gent que m'escolta que obri la garrofa i agarre el garrofí, no? Uh-huh. I que se'l posa a la boca i veurà que és com si fora un diamant, uh-huh. És diamant. I a més, es convida que traguen diverses llavors de la garrofa, del garrofí, i que miren el tamany. I veuran que és exactament igual d'un a l'altre. El garrofí, que és el garrofer, es diu Keratonia siliqua. És el terme científic. I quan mirem la història, ens donem compte que el terme quilates ve d'ahir. I és perquè l'or en el passat es mesurava en la quantitat de llavoretes que tu tenies, no? Entonces, per això, lo de 24 quilats i 18 quilats, que va ser en realitat, de passar de 24 a 18 quilats, va ser una forma d'empobrir l'or, uh-huh, per a fer més monedes en la mateixa valor.
Escolta,
bé, ens queden molt pocs minuts per a acabar. Estem apassionats així, escoltant, bocabadats.
El temps és or, però mos acaba.
De 24 quilats.
De 24, però estem empobrint-nos ja de la quantitat. I és increïble com hem anat viatjant en diverses temàtiques, tirant del fil d'unes simples passejades, bueno, senzilles, però no simples passejades a qualsevol raconet valencià de la mà d'Artemi, que al final hem acabat enquilats.
Possiblement hi haurà gent que ens escolta i dirà, jo també vull fer aquestes excursions, aquestes eixides, com pot ser això, com es pot fer? Bueno, ja que apuntar-se a la universitat...
N'hi ha unes eixides que són reglades, no? És a dir, que al final la universitat el dona un diploma, un certificat de cada assistit. Jo faig de professor i l'administració la porto a la universitat. Això és el que vulgui, té que dirigir-se al Centre Internacional de Gandia, ahir en la carrer Tossal número 8, a costa de l'estació, el carrer que enfronta l'estació.
Carrer peatonal, no?
Sí, així. Que és per on és la Via Verde. Sí. I ahir preguntar, estan en el primer pis, preguntar i se pot inscriure i vindre. Fem dues coses, veu com ho comentàveu, que hem dividit el grup entre rutes o senderisme i passejades. Quan anem de senderisme fem entre 10 i 15 quilòmetres i portem el menjar en la motxilla i quan ja com us pareix parem i dinem. No, fem un cafenet abans d'eixir i quan acabem, si tot anar bé, fem una cerveseta, si tinguem temps. Però entre mig tinguem tot el dia, de 10 i mitja allà a les 4 i mitja de l'esprada, és caminar. Però és cert que en l'edat ja madura n'hi ha gent que no pot resistir unes rutes tan llargues, no? I fem unes que es diuen passejades, que és anem a fer 4 o 5 quilòmetres. Uh-huh. I jo explico la geografia en aquests 4 o 5 quilòmetres, que són de 10 i mitja a 2 o a 1, i mitja, i després m'ho anem a dinar. I m'ho anem, busquem un baret, un restaurant, un lloc que faci cuina, i he escoltat que si teniu...
Per a participar en el territori, també.
Clar,
efectivament.
I perquè la gent se senta i xarra i comenta coses i se conega.
Socialització.
Bueno,
molt bé, estem ja pràcticament al final del programa. Moltes gràcies per aquesta visió que ens has donat del territori. Molt diversa i sí, molt
també
mos
quedem
colorida.
En el fet que has dit de que podies tornar perquè sí, hi ha molt de què parlar,
Sí, mire, una de les coses que podem parlar si torne és dels temes que jo treballo en investigació. Jo treballo en erosió i degradació de sòls i estem assistint en el món a una degradació de sòls enorme. Els sòls és allà d'on mengem, d'on creixen les plantes, d'on creix la herba que es menja la vaca. És a dir, pràcticament el 100% de l'aliment que prenguem ve de sols.
Pues et prenem la paraula.
I ara encara que n'hi ha prendes de material sintètic, però el cotó encara és el més,
i moltes
més utilitzat.
Fibres, efectivament.
I bueno, també ve del sol, no? D'això podem parlar.
Ja l'han fitxat, eh? Moltíssimes gràcies, Artemi, per la primera sessió i continuarà. Fins una altra.
Molta gràcia a vosaltres.
Vinga, adéu.